Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al nostre setè programa de la temporada. Saludem aquí als estudis d'Ona Codinenca i al dial 107.2 la nostra tècnica, Marina Carbonell. Bona tarda, Marina.
Bona tarda.
També tenim aquí, com sempre, la Raquel Sanz. Molt bona tarda, Raquel.
Molt bona tarda.
I un servidor, Felip Querol. Un plaer, com sempre. Bé, abans de res, bon any nou.
Igualment.
Com esteu? Com van les festes?
Molt bé.
Sí, i jo
les
crec que...
Les vacances sempre van molt bé.
Ja m'ha agafat els quilets que toquen per Nadal i...
Aquests dos se'n van.
Ara operació en biquini per Setmana Santa.
Sí, sí. Bueno, a poc a poc. Doncs ens setem aquí amb l'all amb vosaltres i amb moltes ganes i a veure si es venem molts països i descrivim més cultures aquí al viatge a l'altre. Doncs bé, les tres pistes del país que avui tractarem són aquestes. Ens les diu Raquel?
Sí. Els antropòlegs la coneixen com el bressol de la humanitat. La segona, el 8% del seu territori està protegit per reserves naturals. I la tercera és que el menjar més comú és el ugali.
Ole. Com que no serà molt fàcil, perquè bueno, suposo que molta gent així de primeres no ho sabran, ara escoltarem un fragment d'una cançó a veure si així ho resulta una mica més senzill. No sé si haurà ajudat molt la música, però bé. En tot cas, avui parlem de Kenya. Doncs Kenya és un estat de l'Àfrica Oriental, és a dir, del sud-est d'Àfrica, i està limitat al nord per Sudan del Sud i Etiòpia, a l'est per Somàlia i l'oceà Índic, al sud per Tanzània i a l'oest per Uganda. El llac Victòria està situat al sud-oest i està compartit amb Uganda i Tanzània. La seva capital és Nairobi. El país s'estén sobre 580.367 quilòmetres quadrats de superfície i la seva població és de 39 milions de persones amb gent de nombroses cultures i orígens. El nom del país es deu al Mont Kenya, un lloc tradicional del país i la segona muntanya més alta d'Àfrica. Kenya també és coneguda per la seva biodiversitat en animals i per una gran varietat d'ecosistemes. Té 47 districtes, cadascun d'ells amb un govern semiautònom respecte al govern central de Nairobi. Geogràficament, Kenya es divideix en diverses àrees amb una demografia molt variable. Existeixen zones de sabana, àrides i semiàrides, a més d'una gran costa amb l'oceà Índic. Les regions centrals i d'Occident tenen boscos i muntanyes, mentre que les regions del nord són més àrides. Com a part de l'est d'Àfrica, Kenya ha estat llar de l'home des del Paleolític inferior. L'expansió Bantu va aconseguir dominar l'àrea del primer mil·lenni abans de la nostra era i els límits de l'estat modern comprenen els passos de les àrees lingüístiques i culturals de la Nil Sahariana, l'afroasiàtica i la Bantu, per la qual cosa Kenya ha estat un país multiètnic dels seus orígens.
La presència europea i àrab a Mombasa es remunta als principis de l'edat moderna, però l'exploració de l'interior va començar al segle XIX. L'imperi britànic va establir el protectorat de l'est d'Àfrica el 1895, conegut com la colònia de Kenya des de 1920. La República Independent de Kenya es va establir el 1963. La capital, tal com hem dit, és Nairobi i és una ciutat de gran importància comercial a l'Àfrica. La moneda oficial del país és el xíling canyà. I quina serà l'equivalència amb l'euro? Doncs bé, un euro equival a 124,76 xílings canians. L'economia de Kènia és, a més, la de major producte interior brut de la regió est i central d'Àfrica. El país ha estat productor tradicional de te i cafè i més recentment s'ha dedicat a l'exportació de flor tallada a Europa. Cada vegada més, Kènia s'està dedicant a la indústria de les telecomunicacions i és també una potència mundial de l'esport, donant als millors atletes com el campió Paul Tegart i més recentment David Rudisha.
Pel que fa a les llengües oficials són l'anglès i el swahili. Ara bé, el Sistema Internacional de Llengües ha anomenat un total de 61 llengües a Kènia, totes elles vives. Per tant, déu-n'hi-do la riquesa lingüística de Kènia.
La cultura de Kènia es caracteritza per les seves múltiples arrels, producte principalment de la diversitat de pobles originaris que conformen el país. Al llarg de la costa de Kènia predominen el poble swahili. En el nord existeixen diverses comunitats de pasturatge, mentre que les regions del centre i oest del país se senten una altra gamma de grups i pobles diferents. Tot això resulta en l'absència d'una cultura única i clarament identificable. Existeixen al voltant de 42 grups ètnics al país, cadascun amb una sèrie de diferents patrons culturals, però la majoria d'ells amb pràctiques culturals amb punts comuns, dels quals s'enllacen amb la similitud de les llengües, la proximitat geogràfica i la proximitat racial.
Els grups ètnics es poden ajuntar en aglomerats majors basats en les seves similituds culturals i lingüístiques. Existeixen tres grans categories unificadores de llenguatges. Els pobles que parlen llengües bantus de la regió costanera, les terres altes centrals i la regió occidental de Kènia, els nilòtics, que principalment es troben a la gran vall del Rift i la regió del llac Victòria, i després tenim els cuixites, que està principalment compost de pastors i nòmades a la regió seca del nord-est del país. Aquests aglomerats se senten en una zona molt àmplia que no solament abasta Kènia, sinó també la zona est, central i sud d'Àfrica en el seu conjunt. La cultura de Kènia és molt diversa, donades les enormes diferències entre els diferents grups ètnics que conviuen al país. La influència de la colonització britànica es manifesta sobretot en l'ús estès de la llengua anglesa en els àmbits tant comercial com cultural. De fet, a diferència de la veïna Tanzània, la majoria dels kenyates tenen el swahili com a llengua materna, parlen també amb fluïdesa en anglès. La major part de la literatura de Kènia està escrita en anglès, i si bé alguns autors dels quals serien Rocha Chimera, han fet del swahili la seva llengua literària. Yugi Bationgo va començar escrivint en anglès, però en l'actualitat escriu principalment en kikuyu. Altres escriptors importants en anglès són Meja Mwangi, Wasanji, Grace Ogot, Bahom Mutahi i Banyibaga, guanyador del Premi Caen el 2002. Ostenta tenir la tomba de Baden-Powell, fundador de l'escultura mundial. Doncs amb totes aquestes dades que us acabem de donar sobre Kènia, ara parlarem amb una persona que ha viscut allà. Ella es diu Mariona Blay i la tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Mariona.
Hola, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Sí? Una mica cansada, sí. Potser, no?
Sí, la veritat és que sí, portem un mes una mica mogut, sí.
Bueno, a poc a poc. Primer que res, bon any, i bé, ens agradaria que ens expliquessis una mica quina és la teva relació amb Kènia.
Bueno, doncs nosaltres vam anar allà ara fa 6 anys a viure i per la feina del meu, bueno, en aquell moment era el meu nòvio, ara és marit perquè ens vam casar allà. Ell treballa en una empresa química alemana i van decidir moure l'oficina central que la tenien a Johannesburg, a Sud-àfrica, van decidir moure-la a Nairobi perquè és, bueno, estratègicament dins del que és el planell de l'Àfrica subsahariana, doncs està molt més al centre i era molt més fàcil doncs, moure el negoci des d'allà. Llavors, bueno, van anar a muntar l'oficina i ens vam traslladar, òbviament, es feia molt difícil mantenir una relació a distància a Barcelona, a Kènia, i me'n vaig anar amb ell. A més de que era una enamorada d'Àfrica, i va ser una excusa perfecta per dir, ara vingui amb tu. I vam marxar, et dic, fa 6 anys, i just acabem de tornar ara, però han sigut 6 anys meravellosos.
Ah, torneu ara des de fa 6 anys, això està molt bé, ostres.
Sí, sí, sí.
I quina va ser la teva o la vostra primera impressió quan hi vau arribar allà?
Bueno, doncs al principi sí que és veritat que jo crec que Àfrica subsahariana, que Kenya en concret, però tot pot ser afegir al grup, doncs Tanzània, Etiopia, Botswana, són països molt desconeguts per l'europeu, per l'americà, jo crec que en general hi ha bastanta por, vull dir, encara t'imagines que, bueno, que són països molt salvatges, on encara veus les tribus amb llances i, bueno, de fet, moltes de les notícies, les poques que arriben aquí a diaris d'aquí, normalment són notícies dolentes i negatives, llavors, clar, òbviament, pues, fa bastant vèrtic anar-te'n cap allà. Uh-huh. Llavors, tot i que quan vam arribar, pues, anàvem amb tota aquesta por ficada dins el cos, un cop passats els 3 primers mesos, te'n vas donar en compte que no és ni tan perillós com et diuen, que al contrari, que vull dir que la gent és bastant... vull dir, tenen moltes ganes d'establir contacte amb l'estranger, tenen bastant idealitzat, com a europeu o com a americà, tenen bastant idealitzat la gent d'allà, perquè tampoc han tingut, més enllà de la influència colonial dels anglesos, tampoc han tingut una gran avalanxa de gent que ha anat a viure allà, i on estan com molt encuriosits a veure com vivim els europeus, per exemple, i veus que a més és una ciutat molt més moderna del que potser et pensaves d'entrada. Vull dir, sí que és veritat que encara falten fer moltes, moltíssimes coses, però bueno, nosaltres hem viscut amb una situació, vull dir, amb una qualitat immillorable, i no ens ha faltat de res bàsic. Vull dir, vols anar a fer la compra del súper, doncs potser no tens la quantitat de productes i d'oferta que tens aquí, que fins i tot és massa i tot, i a vegades t'atabales, allà és molt més limitat, però tens de tot.
El dia a dia, com el descriuries allà?
El dia a dia, doncs, home, la veritat és que jo crec que és una ciutat, òbviament és una ciutat i una urbe molt gran, i viuen molts milions de persones, especialment concentrades als slums, que són com les faveles a Àfrica. Allà hi viuen, doncs, no sé, 2 milions de persones a Kibera, que em sembla que és l'eslam més gran de tot Kènia. Allà sí que hi ha una concentració molt bèstia i sí que és molta contaminació, brutícia, etc. Però Nairobi en si, i ja una mica si surts de la ciutat, també hi ha àrees molt verdes, encara molt selvàtiques. Nosaltres, per exemple, doncs, bueno, estàvem en una caseta en un jardí impressionant, amb un entorn totalment verd, encara amb monos que et venen al jardí, amb camaleons, vull dir, la sensació molt realment d'estar al camp. Sí, a la natura, i això, bueno, dona una pau i un bon rotllo impressionants. A més de que s'ajunta amb el caràcter del keniano, que el keniano, pues, en general és una persona molt, ja et dic, molt amable, molt tranquil·la, no tenen pressa per res, sempre estan amb un somriure a la boca, i tot això, pues, quan arribes al principi potser fins i tot t'atabala una mica perquè vens tu amb el ritme de la ciutat, i a poc a poc et vas calmant i et vas ralentitzant amb ells, i et notes francament que et va canviant l'humor, saps? Et vas... bueno, realment, jo crec que tant a mi com al meu marit podem dir que ens ha canviat bastant el viure allà.
O sigui, ara diguem que esteu una mica més relaxats, potser?
Sí, bastant, bastant, bastant. Bastant. Ara haurem de fer el procés a la inversa. Clar, i no sí. Sé si ens ve massa de gust. Però
serà
bueno,
més complicat, no, potser, no? Sí,
ja. Sí, sí, sí.
A nivell d'horaris, dinar, sopar, esmorzar, són similars aquí o...?
Bueno, no, és molt més, també et diria, és molt més a l'europea, vull dir, els esmorzes. La gent allà, de fet, funciona molt amb la llum del sol. Òbviament, moltes de les cases de... Vull dir, Kènia jo diria que és un dels pocs països que té classe mitja, però encara és un gruix molt fi comparativament amb el que és la gent amb poc nivell adquisitiu. Doncs tota aquesta gent no té electricitat a les seves cases, doncs francament han de viure amb el sol. Doncs matinen moltíssim, matinen a les 4 del matí la majoria de gent ja està de peu, a tothom, doncs, a les 6 els carrers ja estan a tope, de gent amunt i avall que no saps ben bé on van, però saps que s'estan desplaçant tot el dia, i en canvi a les 6 de la tarda, com es fa estar al mateix nivell de l'Equador, es fa de nit sempre durant tot l'any a la mateixa hora, que és entre les 6 i mitja i les 7. Llavors, a aquesta hora tothom es replega una altra vegada a casa i ja es normalment a sopa a les 7 de la tarda i se'n va un a dormir a les 10.
Vosaltres, en aquestes hores que no hi havia llum, que si, seguíeu amb les diguem, les rutines, diguem, d'aquí, o us vau acostumar ràpid?
No, ens vam acostumar allà, i també és una altra de les coses que notes, que el cos flueix molt millor, realment, quan vas amb el sol, també t'aixeques, és veritat que t'aixequen, per exemple, allà els sorolls que t'aixequen són els ocells, quan comença la festa i barri, que de repens els sembla que els despertin a tots alhora, i aixecar-se, vull dir, acorde amb la natura, és de veritat que el cos funciona molt millor.
A nivell de sanitat i totes aquestes coses, és molt complicat?
Bueno, això diria que sí que potser és una mica el punt feble que tenen. A nivell de sanitat sí que és veritat que hem tingut, amb aquests 6 anys, hem vist casos de molta gent que ha tingut problemes relativament tontos, com una caiguda i, no sé, trencar-te el canell o alguna cosa així, i que allà vas a un hospital i se't pot arribar a complicar perquè l'atenció mèdica, bueno, no tenen el coneixement prou, o tenen materials vells, o bueno, llavors, això sí que hem viscut casos. Són molt bons, per exemple, amb l'oceu, que són trastorns estomacals, perquè hi ha molta gent quan va, doncs, agafar problemes d'estómac, o també malària, amb la malària també són grans experts, però amb tot l'altre sí que... Si tens cert nivell adquisitiu, dius, bueno, millor si em passa alguna cosa, agafo un avió i me'n vaig a operar a Sud-àfrica o me'n vaig a Dubai, perquè d'allà no te'n refies massa.
Com has sigut al final de tornar aquí a Barcelona?
Com, perdona?
Sí, no, no sé com fer la pregunta perquè no es quedi malament. Què us ha portat a tornar aquí a Barcelona?
Ah, bueno, la feina és la que sempre ens mana. Sí, no? Si fos per nosaltres, la veritat és que tot, tant jo com el meu marit, ens hem plantejat fins i tot demanar la residència permanent i fins i tot intentar-nos-ho fer, aviam si l'empresa ens acceptava que ens poguéssim quedar allà. Però és veritat que és un país que estan, bueno, com també passa aquí a Europa o als Estats Units, que estan intentant que no hi hagi tant immigrant treballant, sinó estan intentant promocionar la mà d'obra local, llavors et posen molts problemes per extendre els teus permisos de treball. Llavors, bueno, va haver un moment que es va complicar, ja portàvem 6 anys, que eren 2 permisos de treball seguits, i ja se'ns va complicar molt i ja ens va tocar que ens moguéssim. Però, vamos, si hagués sigut per nosaltres, de veritat que ens hi haguéssim quedat. Sí.
Ens has dit que el teu marit estava en una empresa química. Tu també estaves treballant en aquesta empresa o què feies?
No, jo vaig estar portant... Jo tenia un restaurant i una empresa de càtering aquí a Barcelona, i la vaig estar portant a distància gairebé als 6 anys. El que passa que, bueno, just sí, abans de tornar a Barcelona, bueno, ens van dir que potser ens enviaven a Dubai també una bona temporada de 8 anys, i vaig decidir llavors traspassar just abans, però casualitats de la vida, al final no me'n vaig a Dubai i vaig tornar aquí. Però bueno, també a vegades penses que és el destí, me l'havia de traspassar potser al moment. I respecte a portar una empresa a distància, que has dit, ostres, avui en dia reconec que amb internet, amb whatsapps, amb càmeres que pots veure immediatament el que està passant, no et diré que és fàcil, però és possible, és molt viable.
Mm-hmm. És que fa uns anys suposo que sí, clar, evidentment. Aquí la Raquel, bueno, crec que et volia fer alguna pregunta.
Sí, la meva pregunta és si és fàcil fer amistats amb la gent d'allà.
Aviam, jo la gent d'allà et dic que tinc molt bon record, perquè realment són molt macos i tenen molta curiositat per conèixer l'home blanc, però sí que és veritat que hi ha un clash cultural molt, molt, molt bèstia. O sigui, som realment dos mons molt diferents. Una anècdota perquè entengueu una mica a què em refereixo. Me'n recordo que el primer mes d'estar allà, un company de la feina del meu marit ens va convidar a dinar i ens van citar, em sembla que era una casa d'ells. Total, nosaltres vam arribar allà a la una i a la casa no hi havia ningú, piquem, no hi havia ningú, total, que ells van arribar com a les dues, els que ens havien convidat. Van arribar a les dues, òbviament no havien començat ni a cuinar res, ni a fer res. Van començar a cuinar i no érem només una parella que havien convidat, com érem un grup, no sé si érem de 10 persones o així.
Ostres.
Sí, sí, van començar a cuinar a les dues quan van arribar. Bueno, tot plegat, ens vam seure a la taula a les 6 de la tarda. Bueno, la gent està, esclar, els que érem estrangers estàvem tots indignadíssims, no?, dient, però què és això? I després ho entens, perquè a més hi ha una dita a Kènia que em fa molta gràcia, que diuen l'home blanc, diguem, tenen els rellotges, però nosaltres tenim el temps. I tenen part de raó, vull dir, ells no corren, no tenen pressa, van tranquils, nosaltres sempre anem marcats per, ai, ara són les dues, ara toca dinar, ara no, i ells van, això, llavors, sí que és veritat que ens hauria agradat fer més amics d'allà, però veient experiències com aquestes hi ha un moment que dius, no, perquè és que em tornarà amb mico, és que jo no sé si he canviat tant el xip. Sí.
I teníeu amics allà que fossin, o sigui, amics d'aquí que estiguessin allà? O amb companys de feina, o,
sí,
per exemple?
Sí, sí, sí. Mm. Aviam, bueno, hem conegut molta gent. El tema és que em sembla que és la segona seu més gran de Nacions Unides, està a Nairobi, em sembla que la primera és Nova York, si no m'equivoco, no sí. Tinc 100% clar, però em sembla que la segona és Nairobi, on hi ha molt moviment d'expatriat, de gent d'altres països, on bueno, hi havia bastant moviment de gent des de sud-americans, alemans, espanyols, catalans pocs, érem, em sembla que en total, quan nosaltres vam arribar, érem 8 catalans, i quan vam marxar, doncs, posa-hi 10, no molts més. El Joan Clos, no sé si sabeu, l'antic alcalde de Barcelona, sí. Estava just allà dirigint a UN Habitat, i sí, vam coincidir amb ells els 6 anys, perquè també casualment van empalmar dues, també el mateix, dues estades, i vam coincidir amb ells aquests 6 anys. I sí, però bueno, hi ha molta rotació, però l'expatriat que està posant en una situació similar a la teva, i això fa que hi hagi molta, vull dir, que t'alinis molt ràpid i fes molt companyerisme. I... sí, ja. Sí, sí. Mm-hmm.
Què és el que menys et va agradar d'estar allà?
El que més?
Menys.
Menys, el que menys, deixa'm pensar.
A part d'això d'arribar, que arribis una hora abans dels convidats, que, o sigui, una hora abans que els que t'han convidat.
No, però bueno, sí, això fa gràcia perquè penses sí. Quan diferents sous, però no, tampoc ho veuria com algun negatiu. Mm-hmm. No sé, no et sabria, francament no et sabria dir el que menys...
El menjar no sé, la gent t'agradava molt, vols dir?
El menjar?
Sí, no t'agradava molt, vols dir, o sí?
Bueno, no, el menjar no és especialment el seu fort, sí, és veritat que no és el seu fort, però tampoc descartaria un país per això. Potser et diria el trànsit, sí que és veritat que és una ciutat mm-hmm. que... Però bueno, jo gràcies a Déu em podia permetre anar a hores diferents, però sí que és veritat que hi ha a les hores puntes, hi ha aglomeracions que a vegades per fer distàncies que un dia, i no ho dic de broma, per exemple, anar a l'aeroport sense trànsit era mitja hora. Jo vaig arribar a trigar al meu top, em sembla que van ser 4 hores i mitja un dia.
Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, i a més mai saps el per què. De sobte un dia, saps? Paf! Dius, ostres, i avui què passa? Llavors, clar, per exemple, sé que és un dels aeroports que més gent per vols, perquè és molt difícil calcular, o et cures tant amb salut que llavors et passes tot un dia allà avorrit esperant, o realment pots perdre un avió. Llavors, sí, sé que és un aeroport bastant dramàtic en aquest punt. I totes les, és el que et dic, la gent, la mitja de gent que anava a la feina era a distàncies, això, una hora, i al final que eren, res, distàncies molt curtetes, que dius, sense trànsit t'haguessin trigat 5 minuts, però era brutal. Mm. Sí.
També m'agradaria preguntar-te com vas trobar el paper de la dona, com les vas trobar, vull dir...
Val, sí, aquí sí que tens raó, aquí sí que t'ho he de dir, sí, hi ha molt masclisme, això és una de les coses que sí que em sabia, em sortia la vena feminista a mi sovint molt ràpid, perquè la dona segueix sent la gran treballadora, la que porta la casa, porta els nens, de fet moltes també treballen com a servei domèstic i també sobreporten altres cases, treballen moltíssim, i ells no, ells són molt tranquils, la majoria, sobretot més a les zones rurals, ells es passen el dia xerrant, s'ajunten al mig del poble i mentre veus la dona portant les cabres, els nens, les galledes d'aigua, perquè hem d'anar a buscar l'aigua al poblat del cantó, que està 2 hores a peu, i fan tot.
I famílies molt i nombroses sí. També, suposo, no?
El què, perdona?
Sí, famílies molt nombroses o de tot?
Sí, està canviant. A les zones rurals sí, 6 fills són habituals, mm-hmm. perquè, bueno, suposo que és com a... Bueno, antigament, doncs, per ells ho veuen com una ajuda a casa i una ajuda... A la ciutat ja està canviant i ara ja et dic que realment a Nairobi hi ha una classe mitja bastant gran per mm-hmm. lo que és Àfrica subsahariana i cada vegada la gent de les ciutats pues, tendeix a menys 3 fills, però sí, allò de no tenir fills o tenir-ne un, no, vamos, és raríssim.
Tot arribarà, potser.
Sí.
I finalment, bueno, no sé si la Raquel té alguna pregunta més, no? Finalment, si algú va allà, què li recomanaries si algú va viure?
Consells que podria, sí, viure.
Consells que podries donar.
Ui, bueno, primer no tenir tanta por, com a vegades ens posen al cos quan arribes allà.
Prejudicis, no? En aquest cas, sí.
Sí, molts prejudicis, sí, sobre... Vull dir, jo crec que, home, òbviament has d'anar amb unes certes mesures de seguretat, però no cal ser hostil amb ningú, això no cal. També tiré un punt d'hostilitat perquè, bueno, aquí em fico en un tema una mica delicat, però a vegades, vull dir, és el que et deia del temps i del ritme, ells van a un altre ritme, ells van a un altre ritme. I a vegades tendim a... Bueno, el blanco un poc colonitzador tendeix una mica a sentir-se com d'aquests negres. Yeah. Va, saps? Mou-los, que...
Poca paciència, no? Potser.
Sí. I a vegades no, i a vegades la lliçó l'aprens tu, saps el que et vull dir? Que moltes vegades penses qui és el que està equivocat. Vull dir, potser som nosaltres aquí que anem tot el dia corrent, amunt i avall, estressats, i no som capaços ni de saludar ni de somriure. Potser els que estem equivocats som nosaltres.
Igual sí, podria ser. Sí. Doncs res, Mariona, moltíssimes gràcies per les teves paraules i per la teva experiència, i et desitgem el millor, que vagi molt bé, molt bona entrada.
Perfecte. Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me participar.
A tu. Una abraçada. Vinga. Que vagi bé.
Adéu. Adéu. Le premier train à grande vitesse en Afrique. C'est moi, Albert Chéri, qui le conduit. Bon voyage à tous. Dans mes rêves, c'est toujours toi, mon africaine d'Afrique. Aurais-je besoin de quoi encore quand j'écoute ta voix?
Un cop hem parlat amb la Mariona, ara anem a explicar-vos una mica la història d'aquest país. Les excavacions de Kenya suggereixen que la regió és el bressol de la humanitat, la llar de l'Homo habilis, descendent de l'actual Homo sapiens. Kenya ha estat un lloc d'arribada, de trànsit o d'inici de nombroses migracions internes i cap als llocs més allunyats del continent africà. Durant segles, la regió ha sigut una de les més pròsperes gràcies a les seves constants relacions comercials amb les flotes àrabs de l'oceà Índic. En el segle XVI, altres comerciants, aquest cop europeus, van començar a acostar-se a les seves costes i, a partir d'aquest segle, comença una pugna entre àrabs i portuguesos per fer-se amb el control comercial. Perdó. Endavant, Felip.
Perdó. Cap a l'any 1720, els portuguesos van desistir en el seu empeny i el regne d'Oman va tornar a recuperar el seu anterior predomini. Un segle més tard, en la dècada del 1820, els britànics, en competència amb els alemanys, aconseguiran assentar les bases per la que seria la segona colònia en importància de l'imperi britànic. Amb l'oposició i resistència armada del poble de Maasai, cap al 1890, els anglesos van aconseguir imposar-se i ocupar la major part del país, portant a terme la realització de la principal infraestructura necessària per a l'explotació del país, la construcció del ferrocarril des d'Uganda fins a Mombasa.
Això va permetre que des de començaments del segle XX l'administració britànica va facilitar la instal·lació de nombrosos colons europeus que van anar traient i fent fora de les seves terres els pobles autòctons. Havia la resistència dels kenians en defensa dels seus drets sobre la terra, així com pels seus drets polítics i econòmics, va trobar un portaveu com Jomo Kenyatta, que va saber, durant els anys 30 i 40, buscar ressò de les seves demandes a la premsa europea.
Acabada la Segona Guerra Mundial, aquestes demandes es van transformar en una exigència de la independència de Kenya, exigència que molt sovint es va manifestar de forma violenta, especialment durant els anys 1948 a 1951, quan la guerrilla del Mau Mau va ser activa. El 1963, el partit Kenyan African Union National, les sigles són KANU, presidit per Kenyatta, tot i els intents dels anglesos per crear una alternativa, aconseguia la proclamació de la independència. Després de la mort de Jomo Kenyatta el 1978, Arap Moi es va convertir en el segon president de la República, i tot i que Kenyatta va ser acusat moltes vegades d'autoritarisme, el seu successor seguia la mateixa política repressiva. El 1982 va il·legalitzar tots els partits de l'oposició instaurant un règim de partit únic.
Des del començament de la dècada de 1990, els governs del nord, principals aportadors de l'ajuda econòmica i assistència tècnica, van intensificar les seves pretensions perquè Moi procedís a la liberalització, perdoneu, del règim en què havia convertit en un impediment pel desenvolupament dels interessos econòmics. Moi va anar privatitzant importants sectors econòmics a la vegada que aconseguia ser reescollit, recolzant-se, segons l'oposició i observadors estrangers, en fraus electorals.
Finalment, al desembre del 2002 i després de 24 anys governant el país, Moi va ser substituït pel que serà el tercer president de Kenya, perdó, Mwai Kibaki, que va aconseguir una gran majoria de vots sobre el candidat proposat per Moi. D'Àfrica, remonta, c'est pour toi, mon africano. Africa, remonta, c'est pour toi, mon africano. D'Àfrica, remonta. I continuem parlant amb el Gerard Garrido. Bona tarda, Gerard.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, tu com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Un plaer
de tenir... Cansat de la feina, però bé.
Com, perdona?
Cansat de la feina, però bé.
Cansat de la feina, bueno.
Sí.
Aquestes hores ja és normal també, no suposo. Sí.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. T'hem d'agrair la teva col·laboració, per això.
Cap
Moltes
problema,
gràcies.
Cap problema.
Bé, en primer lloc ens agradaria que ens diguessis quina és la teva relació amb Kenya.
La meva relació amb Kenya... es remunta a fa bastants anys. De petit, bueno, jo sempre havia volgut anar a Àfrica i tot això, diguéssim que ara farà, no sé si 3 anys i mig o així, vaig decidir marxar i vaig estar-hi 2 anys.
Mm-hmm.
Vaig estar-hi 2 anys i vaig anar, primer de tot, perquè buscava alguna cosa, que no sabia què era. Jo ara mateix tinc 27 anys, i vaig marxar perquè tenia ganes de viure coses noves, de viure una mica l'aventura i també en part fer voluntariat, bàsicament.
Ah, o sigui, vas anar a fer un voluntariat?
Vaig estar fent voluntariat, va ser el primer que vaig trobar, vaig dir, ostres, vaig estar un any fent voluntariat fins que em vaig quedar sense calés i després em vaig haver de buscar la vida per guanyar calés allà.
Uh-huh.
I vaig estar un altre any i escaig. Doncs, buscant-me la vida, vaig muntar una granja, vaig muntar un cinema...
A veure, perdó, has dit una granja i un cinema?
Sí. Vaig muntar una... Bueno, jo, on estava treballant de voluntariat, diguéssim que em pagava la manutenció,
uh-huh.
però el resto m'ho havia de pagar tot jo, no?
Uh-huh.
I em vaig acabar tots els estalvis... perquè sembla que no, però Kenya no és tan econòmic com sembla. I bueno, vaig muntar una granja amb un amic que vaig fer allà i em dedicava a vendre pollastres, perquè allà és el que dona bastants calés, allà pots fer negoci amb qualsevol cosa, no? I em dedicava a vendre pollastres, a importar vi d'Espanya i el venir allà. Vaig muntar un cinema amb una ONG... com a empresa social, amb la idea de llogar-me alguna cosa, però bueno, donava tan poc que al final era tot social. Però bueno, bàsicament era això.
I el primer any que dius que vas estar de voluntari, en què consistia el voluntariat? Què feies?
Mira, estava a una barriada que es diu Quivera, que té 1,5 milions d'habitants, si no m'equivoco i si la cosa no ha canviat. I el que feia era empreses socials. D'acord? Teníem una empresa... Bueno, primer de tot esponsoritzàvem col·legis,
uh-huh.
D'acord? No esponsoritzàvem alumnes perquè nosaltres el que volíem és que els pares d'aquests nens s'impliquessin i uh-huh. que almenys paguessin una petita quantitat, va? Que s'impliquessin amb ells perquè si no directament deixen que els blancs, entre cometes, s'encarreguin d'ells i ells passen, no? El que volíem és que ells s'impliquessin una mica, que poguessin una entitat molt, molt petita. I el que fèiem era esponsoritzar les escoles. Nosaltres milloràvem les escoles, que els nens tinguessin menjar, que tinguessin una bona educació, perquè al final l'única manera que nosaltres podem ajudar amb el que vulguem, però si, si ells no tenen una educació des de petits i si ells no creixen des de dins, no se'n sortiran, m'entens? Pan para hoy, hambre para mañana, que diuen els espanyols.
I escolta, ja que parles d'això, com la vas trobar l'educació allà?
L'educació, doncs, molt futura. A veure, dintre del que és les barriades, la gent guanya menys d'un euro al dia, no? I l'educació, és que no sé explicar-ho en paraules, però és lamentable. És, bàsicament, els nens van a l'escola, aprenen quatre històries, però al final els professors, l'educació està molt, molt malament. I la idea que teníem era això, impulsar l'educació des de dins, a poca escala, evidentment, perquè s'arriba fins on es pot arribar, però bueno, que ells des de dins aixequin el país, no?
Està molt bé,
això. I això era una cosa, el tema de l'esponsorització de les escoles, després el tema... Vale, volíem netejar Quivera, està construït a sobre de basura. Vale, Quivera és un... Bona part de Quivera és un llac que a sobre té basura i a sobre de la basura construeixen cases, no? La idea era anar retirant basura a la vegada que la veníem, o sigui, implicar una mica a la gent de Quivera a recollir basura per després vendre-la i que ells guanyessin diners, no? Una mica empresa social de, doncs, això, recollir i que a la vegada, doncs, que s'impliquin i que guanyin diners.
I aquí es ven aquesta basura?
Gràcies. No? Bona pregunta jo.
Sí, aquesta basura es ven, doncs, empreses grans que es dediquen a recol·lectar tonelades i tonelades, doncs, de paper, tonelades de plàstic, diferents tipus de plàstic. Nosaltres el que fèiem era recollir tot en basura. Nosaltres proveíem a grups de veïns amb contenidors, separàvem diversos contenidors i ells, a mesura que anaven recollint, ho posen tot en un contenidor. D'acord? Nosaltres juntàvem tots els contenidors i ho veníem a tonelades. I d'aquestes tonelades, doncs, un percentatge... un percentatge al total, evidentment. Nosaltres no ens quedàvem amb res. De tot el que guanyàvem, els hi tornàvem a ells. No sé si m'explico, és una mica,
sí,
complicat d'explicar tot això, però...
Sí,
però
perquè...
No sé si s'entén la idea.
S'entén la idea, però ara mateix jo pensava, si està construït sobre les escombraries, no? És com els fonaments.
Sí, és com els fonaments, però n'hi ha tanta brossa que pensa que això produeix moltíssimes infeccions.
Clar.
A veure, també s'ha dit que hi ha terra, i depèn del lloc on recullis la brossa, aniràs bé, depèn del lloc on la recullis no aniràs bé. No, però la idea és una mica treure, perquè això genera infeccions, genera una qualitat de vida molt pèssima, no? I la idea és una mica aquesta. No sé si m'explico bé.
T'expliques bé.
És molt xocant, vull dir.
Sí, efectivament. Ens ha xocat una mica per això.
Ho estem assimilant.
No ho pèiem, sí, bàsicament. Sí. I per anar allà, vas haver-te de vacunar? Hi havia requisits mínims per ser voluntari? Per exemple, tenir seguro mèdic?
Sí. A veure, no, això és... des del meu punt de vista, s'ha d'anar molt amb cuidado també amb les empreses, les ONGs amb les que contactis, perquè jo des de tot i més... moltes empreses prenen el pèl en tema... intenten robar els voluntaris. Jo, per això, vaig tenir moltíssima sort de treballar en una empresa que era totalment transparent. I, el que dèiem, bàsicament, el que necessites per anar a Kènia, per exemple, és estar vacunat obligatòriament de la febre groga. Després hi ha altres voluntàries. 7 o 8 voluntàries, que ara no et sabria dir quines són, però bàsicament és això.
Què et va dir la teva família quan vas decidir anar a Kènia i no a un altre lloc, a un altre país?
Mira, jo anava a Costa de Marfil, Costa d'Ivori,
sí.
Però com acabaven d'acabar la Guerra Civil, que de fet entre cometes, la van acabar, els meus pares em van recomanar, bueno, ja que estàs tan animat a marxar fora, et respectem, però, sisplau, és un lloc que mínimament, bueno, que estigui mínimament segura, entre cometes, no? Mm. Després tu trobes el que trobes, però, bueno, és això. Si algú preguntes, perquè és que si no, no ho sabré explicar, i hi ha tantes coses que no...
No, tranquil.
Que no sabré explicar-me bé, eh?
No, tranquil,
no et preocupis. Sí.
T'has de sentir lliure i segur, ja està. I còmode, sí. Sobretot molt còmode, és això. Tampoc no t'emprenyis. Preguntava abans sobre el paper de la dona. Com el vas veure tu, el paper de la dona?
És un país totalment.
Totalment.
Totalment. Sí, totalment.
Però, per exemple, sí veritat, a les aules... Perdona, continua.
Sí. Sí que és veritat, a veure, dintre del país, diguéssim que hi ha un 5% de la població rica i la resta és totalment pobra, d'acord? A les escoles de rics sí que tenen una educació una mica més occidental i una mica més moderna, i el paper de la dona està agafant bastant de poder. Però tot i així, la cultura tant de Kènia com africana, no vull generalitzar, però és bastant així, però dels països que he estat, la dona té un paper bastant... No sabria com dir-ho. És masclista total. Mm-hmm.
Per exemple, et volia preguntar, a les aules que hi anaves, als col·les que hi anaves, sí. Veies que hi havia tant nens com nenes, o, per exemple?
Sí, a les aules, quasi diria... Ah, m'ho dius perquè puguin estar treballant o fent coses de casa?
Sí, pot, per exemple. Sí, sí.
Quan són petits hi van tant nens com nenes, d'acord? Uh-huh. Què passa? Que moltes nenes es queden embarassades de ben petites. Uh-huh. O pateixen... Bé, jo et dic, des del punt de vista de barriades, de barris realment pobres, amb molt poca educació, eh?
Yeah.
Les nenes, als 12-13 anys, bastantes es queden embarassades. I sí que és veritat, les que no, moltes se les emporten doncs, a treballar a casa o a exercir la prostitució. És bastant lamentable. Sí.
Com has pogut readaptar-te a la vida d'aquí, no? Després de 2 anys allà, ha sigut difícil tornar a Barcelona?
A mi el que m'ha passat és que vaig voler viure una vida... A veure, a mi el que m'ha passat és que un cop allà vaig veure que el blanc, la persona blanca allà, és com un déu. No? El veuen com que l'he dit tal. I jo el que vaig voler va ser implicar-me profundament. I això significa doncs, viure com ells. No? I els meus millors amics eren d'allà. Em vaig perdre uns quants. Vaig veure mort, vaig veure... Bueno, he estat inclús no a la presó, però sí he estat a... Com es diu? Police stations durant temporades llargues, doncs només per estar, no implicat en cap tipus de problema, però sí que el veure un blanc que li podem treure diners, estant involucrat, no sé, jo pretenia ajudar on pogués i pretenia posar-me en quin... O sigui, implicar-me en la societat d'allà. I ho vaig fer tant que vaig viure com la gent d'allà. I és insuportable, jo em vaig posar molt malalt, vaig estar hospitalitzant durant aproximadament 2 mesos per infeccions, per alimentació i aigua i tot això. I jo amb el temps vaig veure que la meva vida ja s'havia acabat, que havia trobat el que buscava, m'havia, diguéssim, conegut a mi mateix. Em fa una mica vergonya de dir-ho així.
No, per què? No, home, no.
Bueno, mira, en fi, t'has conegut a tu mateix.
El dia me'n vaig a Àfrica a buscar-me a mi mateix és totalment egoista, però no us enganyaré que és totalment així. Jo em vaig trobar allà veient com vivia gent, com era la gent d'allà, que la gent d'allà és feliç amb molt poc. Aquí, quan més tenim, més volem. Mm-hmm. Quan més tenim, més patim per mil coses, regades doncs, psicològiques, tots estem patint per tot, i allà és que el tenir tan poc a la mínima que tinguis algun un somriure en això, ja et fa feliç. És molt, sé que es diu molt, això és molt típic, però és realment així. I jo, l'adaptar-me aquí, de veritat que no em va costar, no em va costar, perquè sabia el que tornava i ja portava bastant de temps pensant, i ja està. L'únic que sí que és veritat que m'agradaria que en un futur pogués lluitar per alguna cosa, però necessito calés per això, perquè sense diners, desgraciadament i malauradament, poc es pot fer.
Actualment estàs en contacte amb els amics que vas fer allà? O amb alguna associació, per exemple, a Catalunya?
Sí. L'associació no és catalana, però sí que estic en contacte amb gent d'allà. Més que amb ONGs, estic en contacte amb amics meus d'allà, i sí, evidentment, sí.
Jo et preguntaria, bueno, dues preguntes. Una, recomanaries a la gent anar-hi? I sí, en cas de sí, perdó, i si dius que sí, quins consells hi donaries?
Bueno, el primer de tot, evidentment que ho recomanaria. Això no només... no li importa el motiu. El que sí que recomanaria és que la gent que hi vagi, que per el motiu que sigui... no sabria dir-te, però que s'acosti a la gent d'allà, que no s'impliqui amb la Kènia occidental, que vegi realment el que és Kènia i el que és la gent d'allà, i que ajudi tant com pugui, de la manera que pugui, sense pensar que podem ajudar amb algú. Perquè sí que podem ajudar, però podem ajudar des de baix, i podem ajudar sobretot a la gent d'aquí i no tant a la gent d'allà. No sé si m'he explicat.
Sí, perfectament. Sí.
Bueno.
Perfectament.
Doncs això, ja al final el que vull dir és que si nosaltres estem... Bueno, la gent que hi vagi allà, que li ajudarà més a ell que el que ells puguin ajudar a la gent, als caniates, als canianos, que diuen.
Això és impressionant. O sigui, vas per ajudar, t'ajudar més a tu. Està molt bé.
Sí, sí, és així. No sé si és trist o què, però
no,
t'ajuda tu. I jo al final el que crec és que nosaltres hauríem d'aprendre més d'ells que nosaltres intentar ajudar-los en ells.
És molt curiós perquè la nostra primera entrevistada també ha estat visquent allà 6 anys i diu que no sap si el que nosaltres estem vivint i com ho vivim, si realment l'estem fent de la forma correcta, perquè ell allà ha après molt més del que es pensava i que... Moltes vegades aquí ens prenem les coses com... No? Sempre anem amb presses, no vivim, pràcticament, no? Llavors, sí, jo he après molt més allà que...
Diuen els keniates, diuen que nosaltres tenim el rellotge i ja tenen el temps, perquè es prenen les coses amb la seva calma totalment. Això també ho vaig dir, però sí que és veritat una cosa, i és que tu per aquí vas pel carrer, per Barcelona, per Girona, per on sigui, la gent no et saluda, la gent no saluda, no empatitza amb la gent del carrer. Allà tothom és al carrer i tothom es saluda, tothom es preocupa pel resto. Tothom sí que, evidentment, tenen molts problemes, sobretot de corrupció i de més, però hem d'aprendre molt, molt, moltíssim.
Doncs mira, té tota la raó perquè... Precisament no ens queda temps per continuar més amb l'entrevista, hem d'acabar el programa aquí un moment. I, bueno, simplement dir-te que moltes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos la teva experiència, i que ens ha encantat, de veritat.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, i sento que m'expreso fatal.
Què va? No. De veritat, superbé, no t'ho preocupis, de veritat.
Però, bueno, jo, evidentment, això, que animo tothom a anar-hi, que s'involucri, perquè ens anirà més de nosaltres.
Perfecte, doncs Gerard, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, adéu.
Adéu. Bé, doncs, com ja us hem dit el Gerard, nosaltres tenim el rellotge i ells tenen el temps, no?, que diuen allà, però aquí realment tenim el rellotge i el que no tenim és temps. Continuem les tradicions i els costums de forma molt ràpida. Les celebracions comencen a Cap d'Any amb la celebració de la competició internacional de pesca de grans espècies. És una pràctica coneguda com a billfish. I acudeixen vaixells i pescadors d'arreu del món. A més, Mombasa també la fa seva, particularment la fa seva, aquesta festa. Al mes de febrer, a més, seguint amb aquesta temàtica, hi ha la cursa de motos mar a dins de Mtuapa. La tradició cristiana va deixar celebracions com ara la Setmana Santa, però si hi ha un esdeveniment important a Kenya és el país sencer, quan el país sencer s'hi volca amb el Rally Safari. És un dels més durs del món i acudeixen les principals figures mundials de la competició. Més tard, al juny, hi ha el dia de la Madaraka, el 10 de juny, quan se celebra l'autonomia del país. Més tard, a meitat d'aquest mes, hi ha l'exposició agrícola a Nakuru i una altra a l'agost a Mombasa. No podem deixar de citar l'exposició internacional de Nairobi al setembre, i és un dels esdeveniments al qual acudeixen diversos països per a fer difusió de les seves tradicions i per la seva cultura. I per acabar amb el calendari, al novembre torna a haver-hi el Festival de Mar a Marandi, mentre que al desembre hi trobem les festivitats més importants, Jamuri, el 12 de desembre, Dia de la Independència, i, com sempre, Nadal i Sant Esteve. Continuarem ara amb què veure si anem allà.
Doncs, com que és un país que ofereix moltes alternatives, nosaltres hem volgut resumir en 8 punts per ajudar-vos a planificar una mica el vostre viatge. El primer és la Gran Migració, i és un dels espectacles de la natura salvatge més impressionants succeeixen a l'ecosistema del Serengeti Mara, que discorre obviant fronteres entre el nord de Tanzània i el sud de Kenya. Les columnes de desenes de quilòmetres d'herbívors comencen a arribar a Masai Mara a finals del juny i principis de juliol, i creuen de tornada a finals d'octubre pel riu Mara en direcció sud, buscant la pluja i l'aliment.
Després hi ha el Museu de Karen Blixen a Nairobi. Aquest museu va pertànyer a l'autora danesa Karen Blixen, coneguda per la pel·lícula Les Memòries d'Àfrica, que segur que la coneixeu. El museu es troba en la granja, que ja tenia només a 10 quilòmetres del centre de la capital, i el museu des de 1980, i és museu des del 1987.
Masai Mara. La reserva Masai Mara acull la major concentració de fauna salvatge de Kenya i segur que podeu fer un safari espectacular. Més enllà dels mesos de la Gran Migració, també podeu anar. Masai Mara és cèlebre per la seva abundant poble de lleons i grans felins. Amb una mica de sort podeu fotografiar els 5 grans d'Àfrica.
El llac Nakuru, el major espectacle ornitològic del país, el Parc Nacional del llac Nakuru, en la gran vall del riu de Kenya. Acull una esplendorosa fauna que suma més de 450 espècies d'ocells, i en algunes èpoques també es poden veure els flamencs. La major població de rinocerons del país es troba aquí.
Crescent Island a Naivasha. El llac Naivasha i el seu fascinant entorn permeten viure experiències de viatge com safaris en vaixell i a peu per la mateixa illa. Podreu observar fàcilment hipopòtams, búfals, girafes i monos.
Els ximpanzés rinocerons negres a Olpeteja. La reserva privada de Olpeteja, en el centre del país, acull la major població de rinocerons negres de l'Àfrica Oriental i també es refugi per monos rescatats del mercat negre d'animals.
Elefants, massais i el Kilimanjaro a Amboseli. La imatge ideal que tenim d'Àfrica és un safari amb una manada d'elefants al fons i sobretot amb el Kilimanjaro com a escenari, amb el seu cinnabat. Doncs, sí. A prop també podrem trobar el parc Amboseli, on podem visitar les aldees dels massais, una tribu de pastors amb un gran llinatge de Kenya.
També el Museu Nacional de Kenya. Unes hores lliures a Nairobi seran ben aprofitades si us deixeu caure pel seu buc insígnia, el Museu Nacional de Kenya. Allà, la història del país i de l'Àfrica Oriental des dels primers homínids fins als nostres dies. Un recorregut per la història natural, l'art i les exposicions d'art contemporani. Tot ens fa recordar que aquí va començar la humanitat.
Doncs bé, ara, per finalitzar, i això una mica ràpid, una de les seccions que més ens agraden, que és la de gastronomia, tot i que ens han dit que no són gaire populars per això, no?
Però aquestes hores et fa la boca aigua.
I tant, sí. I més que, perdoneu, viatjar és experimentar i provar nous sabors, no?
Evidentment.
Doncs per aquesta raó hem fet un resum dels plats més rics i tradicionals de Kenya i les postres i begudes típiques que us faran gaudir encara més del país.
Comencem amb nyama choma. Significa carn a la barbacoa i és l'autèntic plat nacional del que més orgullosos es senten i mai falta a una festa. En la majoria dels restaurants podràs provar aquest plat. És més, s'escull la peça de carn, en general de vedella, que és la més barata. També el xai o la cabra són carns escollides. La cuinen amb sal i pebre, acompanyada per rugali, pastes i plat en fregit.
Tilàpia. Si us agrada més el peix que la carn, la millor elecció és la tilàpia. Un sucós peix molt abundant en el llac Victòria. El cuinen a la brasa i l'acompanyen de verdures locals i amanida de tomàquet. A Nairobi hi ha un restaurant anomenat Ronaldo Foods, en el centre on serveixen cuina fresca i molt bona a preus molt econòmics.
Sukuma wiki. És una espècie de col silvestre, tot i que en el plat semblen espinacs. Té un gust, un sabor totalment diferent. El seu nom en swahili significa empenta de la setmana. No només perquè és una verdura molt barata, sinó perquè és amb llimona, ceba, tomàquet i està realment bona.
Llagostins pili-pili. La salsa pili-pili és molt utilitzada en la gastronomia keniana. Està preparada amb mantega, alls, pebrots vermells, suc de llima, coco ratllat i coriandre fresc. Està molt bona en qualsevol plat, però us la recomanem sobretot pels amants que us agrada el picant amb els llagostins.
Samoses. Són empanades farcides amb picant de pollastre, vegetals i patates. És d'origen hindú i es pot trobar en qualsevol racó del país.
Ugali, com us hem dit, és el més típic, és una massa de farina de blat i es serveix calenta. Pot servir com a acompanyament per tots els plats que hem comentat anteriorment. És l'aliment bàsic de l'est d'Àfrica. Quan alguna casa en sobra, es sol fregir amb oli i el dia següent es serveix durant l'esmorzar per començar bé el dia.
Que bo amb un cafè, m'ho estic imaginant. Sí. Mukimo és un plat típic de la tribu dels Kikuyus que està ple de sabor gràcies al blat, pèsols i patates aixafades. Es serveix amb carn estufada. Boníssim.
Pilau és un arròs d'origen hindú bastant picant que es prepara com si fos una paella. Està fet amb un sofregit de vegetals i multitud d'espècies com la canyella, el cardamom, el clau i el comí. Tot es barreja amb l'arròs, afegeix aigua i es deixa fer a foc lent.
Matoke és un postre que consisteix en un sabrós puré de plàtan que no només menjan com a postre sinó també el barregen amb llimona i serveix per acompanyar plats principals.
Mandasi. El mandasi prové de la influència hindú en el menjar kenià. És un brioix mig dolç i es serveix normalment per esmorzar. Encara que l'acostum en el país és no beure durant els menjars, sinó després d'aquests, tenen una gran selecció de begudes locals que haureu de tastar.
El te i el cafè de Kenya us sorprendran. Té un lleuger sabor i és perfecte per acompanyar amb postres o bé quan t'acabes de llevar, evidentment.
El masi és un vi de palmera servit amb un tiler, que tal com el vi de la papalla o de la canya de sucre està boníssim. Això sí, s'ha de beure amb precaució perquè puja bastant, ja que té molt de sucre.
L'última cosa que us recomanarem és el Uki Uki, una cervesa elaborada amb mel i l'altra popular del país és Tusker, que és aquí com la nostra. I anem ràpidament amb el sorteig. Ens estan dient que no queda temps.
Vinga, va.
Va, vinga.
Felip?
Vinga, va. Vale. A veure, hi creix la reina de les fruites. Ningú sap quan seran les properes eleccions. La flor més gran del món creix en aquest país, es diu Rafflesia. Una oració pot estar redactada en quatre llengües, es necessita passaport per viatjar per dins del país i es poden condemnar a mort per posseir marihuana.
Mare meva!
Hem dit unes quantes, eh?
Hem dit moltíssimes, però sí. Jo estic totalment en blanc, vull dir...
Jo perquè el paper m'ho ha xivat, sinó també. Bé, moltes gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa. Que vagi molt bé.
Adéu. Anacheka cheka na hakimu.